Benvinguts a l'Internauta, un programa de VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya.
Bon dia a tots i totes, benvinguts a l'Internauta, el programa que va començar l'any 95 en Jordi Vendrell a Catalunya Ràdio i que fem a VilaWeb des de ja fa un temps, que també podeu trobar a l'internauta.cat i des d'on podeu escoltar en aquesta web, internauta.cat, el programa i descarregar-ne el podcast. I també el podeu escoltar des de diverses emissores de ràdio local, que ja en són una quarantena ben bé, que emeten el programa en diferents dies i hores en funció de les respectives graelles. A tots ells els saludem també. Avui parlarem de seguretat i de control social, de l'ús de les noves tecnologies en aquests àmbits, de les implicacions que té sobre el dret de la intimitat, de la privacitat, el control sobre les persones. De tot això en parlarem amb la Gemma Galdón, que és experta en aquestes qüestions, experta en polítiques de seguretat, de vigilància, de tecnologies de la seguretat. Ella ha estat organitzadora de la tercera conferència del programa LIS, que vol dir Living in Surveillance Societies. Si m'equivoco amb alguna cosa, Gemma, em
corregeix. De moment, perfecte.
Aquesta conferència s'ha fet recentment a Barcelona, aquest final de maig, i s'ha parlat d'aquestes qüestions, de l'estat de la vigilància. Gemma, bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Escolta, Gemma, estem més vigilats i controlats que mai?
Sí, perquè hi ha més capacitat tecnològica per vigilar-nos i controlar-nos.
Avui volem parlar amb tu de ser conscients d'aquest fet i de què és el que podem fer nosaltres i de quines prevencions podem tenir sobre aquestes qüestions i què és el que poden fer els estats, els governs, també per nosaltres, no? per poder controlar més tot plegat. Perquè una de les conclusions que heu arribat en aquestes jornades i que em sembla que és prou evident per les coses que heu anat fent i dient és que la legislació, les legislacions no ens protegeixen prou sobre això, no?
Bueno, és que sempre hi ha com un endarreriment, no? La tecnologia avança tan ràpid que la legislació sempre esteu un pas enrere, inclús quan estem fent legislacions molt actuals, entre que hi ha debats parlamentaris, entre que ho elevem a nivell europeu, entre que arribem a acords bilaterals entre diferents espais de governança, etc. Quan tenim la peça de legislació que realment ens serveix, la tecnologia ja està en un altre lloc. Mm-hmm. O almenys diu està en un altre lloc, aquest també és un altre tema, eh? Els que desenvolupen tecnologia ens venen molt de fum. Però sempre estem en un espai que no sabem, bueno, sempre ens falta un tros per arribar i mai no sabem aquest tros fins a quin punt es continuarà eixamplant. Per tant, el que fem des del projecte és intentar contribuir a que hi hagi major capacitat per comprendre l'impacte social de les tecnologies i també per regular-les.
Doncs d'això en parlarem ara tot seguit amb la Gemma, amb el Martí Crespo, com sempre, davant del micro. Bon dia, Martí.
Bon dia.
I amb el nostre col·laborador habitual, en Joan Jofre. Bon dia, Joan.
Molt bon dia. Soc un home vigilat.
Això sembla, com tots nosaltres. Comencem, som-hi.
L'Internauta, amb Josep Casulleres.
Comencem, doncs, per situar-nos del que s'ha parlat aquests dies a Barcelona, d'aquestes jornades de l'estat de la vigilància. Doncs anem a escoltar quin és l'informe que ens en fa en Martí Crespo.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs, a veure, el projecte internacional de recerca Living in Surveillance Societies, el LIS, va elegir Barcelona per fer la setmana passada, justament, la seva conferència anual. Sembla que és la tercera que s'ha fet, no? Uh-huh. Des que es va crear aquest programa. Amb el títol L'estat de la vigilància, mig centenar d'experts d'una vintena de països hi van debatre sobre l'ús de la tecnologia i el control social, era, diguem-ne, el tema genèric, i tot i que alguns ponents doncs hi van analitzar casos concrets, específicament de videovigilància, potser que és el sistema de control urbà més estès o més observable a ull nu. A les jornades hi va haver també bastant d'espai, doncs, per debatre unes altres eines tecnològiques molt quotidianes que també permeten un seguiment dels ciutadans. És el cas de les dades personals introduïdes a les xarxes socials, ara molt, molt de moda, o, per exemple, les targetes de fidelització d'establiments i serveis, doncs, com els supermercats, ara en parlàvem abans de fora de micro del vicing, o els grans magatzems, o fins i tot el teletac de les autopistes per qui el té. Una de les sessions, fins i tot, va aprofundir críticament en el model de Smart Cities, més aviat, les ciutats intel·ligents i mòbils, i bueno, després en parlarem potser una mica. Entre els ponents doncs, que van passar per Barcelona hi havia en Gus Hossein, director de Privacy International i un dels investigadors importants sobre la interacció entre tecnologia i drets humans, William Webster, que em sembla que també era coorganitzador.
És el director de l'IS,
exacte. Reconegut sobretot doncs, per la seva especialització en governança electrònica, i Pete Fussey, expert en seguretat en grans esdeveniments, que va marcar, suposo, de fet està estudiant i suposo que va marcar la ponència en l'ús de la vigilància en els Jocs Olímpics de Londres, específicament, que són aquest estiu. També hi va haver ponències doncs, dedicades als moviments de resistència a aquest fenomen, com és el cas dels Anonymous, i unes conclusions que ja esmentava en Josep, que és que doncs, pels especialistes doncs, que hi van participar caldria doncs, una reforma del marc legal europeu per garantir més els drets d'intimitat dels ciutadans en l'ús diari de les noves tecnologies i també doncs, que intenti evitar doncs, la desprotecció o vulnerabilitat d'aquests mateixos usuaris respecte de possibles interessos de governs o d'empreses.
Doncs, clar, has explicat ara moltes coses, Martí. Anem a pams.
Sí.
A mi em fa sentir especialment vulnerable el pensar que el vising o el teletag són mètodes de control de la meva...
O poden ser mètodes, no?
De la meva privacitat o del meu jo, no? Explica'ns una mica això, Gemma.
Bàsicament, qualsevol, el que diem smart card, que és al final el vising és això, és una targeta intel·ligent, que aquí la fem servir per agafar una bicicleta, però en molts llocs d'Europa es fa servir cada vegada que entres al metro o inclús quan puges a un autobús. És a dir, qualsevol d'aquestes targetes té capacitat per agafar les dades del teu recorregut, en el cas del vising, quan agafes la bicicleta, quan la deixes, a quina hora ho has fet, i vincular aquest recorregut amb el teu nom i amb el teu número de targeta de crèdit. Llavors, les empreses el que ens diuen és nosaltres el que fem és anonimitzar les dades. És a dir, desvinculem la dada del recorregut, que la fem servir per millorar el servei, de les teves dades personals. El problema és que en temes tecnològics això és impossible. És a dir, ningú ens pot garantir que aquest vincle que es trenca, aquesta anonimització, realment funcioni. Sempre algú pot reconstruir aquest vincle. Però és que, a més, el cedir aquest tipus de gestió a empreses privades ens poden dir que estan anonimitzant les dades, però la seguretat que tenim de que això sigui així és difícilment certificable. Per tant, no estem en un espai de vulnerabilitat bastant important.
Depèn de la bona fe.
Depèn molt de la bona fe.
I no tant d'un control legal eficient sobre això.
Per això aquest tipus de temes segurament seria molt millor que no s'externalitzessin, per exemple, perquè estem parlant de la seguretat dels ciutadans. Per tant, plantejar que en aquests casos tinguéssim sempre un control públic de què es fa realment amb aquestes dades. Per exemple, seria una de les formes de limitar el dany. Tot i que al final, com més avancen les tecnologies de control i com més mediatitzem la nostra vida a través de xarxes socials, targetes intel·ligents, mobilitat vinculada a col·lecció de dades, agafem les targetes de fidelització del supermercat, etc. Al final entrem en un espai en el qual la protecció és bastant impossible. Llavors el que diem és, el que no plantegem, perdoneu, és que s'ha de deixar... deixar de fer tot això, però sí que s'estableixin garanties de que tu sàpigues quines dades tenen teves. O sigui, que tu puguis entrar i veure, en el cas del vising, quines...
Fes un glob ja.
No sé per què no m'ho feu mai, eh? En el cas del vising, amb quines són les dades que tenen, quins recorreguts has fet i saber què en fan amb aquestes dades. I transparència. El tema no és que deixin de fer-ho o que fem una legislació impossible d'implementar. El tema és que nosaltres tinguem control de la informació que generem i això de moment no ho tenim. O sigui, jo no sé a quantes bases de dades estic, per exemple. Jo no sé cada vegada que entrego el meu mail o les meves dades a on acaba això. I a més, en el cas espanyol, amb la generalització del DNI, que això no és habitual a Europa, tu per apuntar-te a un curs et demanen el DNI. És una desproporció brutal. A Barcelona, per anar al gimnàs, per entrar, et demanen la petja digital, que és una dada personal de primera, de les més importants i de les més privades.
Sí, Gemma. Clar, però llavors... Aquí també hi ha una qüestió que és fins a quin punt som conscients de tot això.
Home, ara que parlava de les targetes intel·ligents, no cal ni que siguin intel·ligents. El senyor Visa, que no és molt intel·ligent, sap de mi més que qualsevol d'aquesta taula.
Sí, el que passa...
I de molta gent de la meva família.
Amb el senyor Visa tu saps quines dades li dones. És a dir, el senyor Visa
totes,
el que sap és el que has comprat.
Totes,
sí, sap el que has comprat.
Em poden fer unes ofertes personalitzades fantàstiques.
Però aquí l'important és saber, en el moment que hi hagi, per exemple, una petició policial o judicial de les teves dades, que Visa t'avisi. I això el que ens trobem és que moltes empreses no ho fan. Amb xarxes socials, per exemple, l'única que té una certa quotidianitat en respectar els drets dels seus clients i usuaris és Twitter. Actualment, tant Google com Facebook, si reben peticions judicials o policials perquè entreguin les teves dades, no t'ho comuniquen. Per tant, tu no saps si estàs sotmès a una investigació policial o judicial. Llavors, aquest tipus de coses són les que creiem que des del regulador es poden imposar. Escolta'm, en el moment que tu entregues les dades a un tercer, encara que sigui un jutge o un policia, que la persona ho sàpiga.
Però això ha de ser molt complicat, perquè Twitter és una empresa americana. Uh-huh. Per quina llei es regeix? Per l'americana.
És un dels problemes que tenim. Facebook,
i nosaltres,
per exemple,
on estem?
Facebook compleix la legislació americana de privacitat, que és molt més laxa que la nostra, però no compleix l'europea. Però clar, què fem? Hi ha lands alemanys que han prohibit certes aplicacions de Facebook. Però clar, com s'implementa que només amb un land alemany no puguis accedir al botó de like, apa, per exemple, del Facebook? Bueno, però segons la legislació europea, això no es pot fer. I el que fa moltes xarxes socials de canviar, d'instal·lar-te cookies per veure quines altres finestres obres cada vegada que estàs amb la sessió oberta, això, segons la nostra legislació, no és legal. Però el tema és aquest: si les empreses tenen base social als Estats Units, com ho regules? Tot i que una empresa, per tal d'operar a Europa, ha de tenir una certa, almenys una seu.
Però ara
seu.
Poso l'altre costat. La policia d'aquí, si em vol investigar alguna cosa per alguna cosa del Twitter, se n'ha d'anar a Twitter als Estats Units?
No, passarà pel Twitter d'aquí. Totes les empreses
vols dir
tenen...
que no ho té molt complicat, també?
No, és molt senzill. És molt senzill. Només s'ha d'enviar un requeriment judicial. És molt senzill, ja. Demanar les dades de forma judicial, policial, és relativament senzill. Vamos, has de saber l'adreça on ho has d'enviar, fer la sol·licitud i ja està.
Perquè suposem que Twitter té una delegació a algun lloc d'Espanya.
Europa. No cal que tingui Espanya. Europa.
I si no en té?
No, sí, en principi aquest tipus de... també perquè són molt grans i perquè fan negoci a nivell global, però si totes les grans empreses tenen alguna seu, encara que sigui una seu pantalla, una seu social, diguéssim, a Europa. Per tant, en aquest sentit, a nivell de relacionar-t'hi és bastant senzill. A més, tenim Interpol. A nivell europeu, amb temes de seguretat, estem bastant interconnectats.
O sigui que sí que estic vigilat.
Sí que estàs vigilat. El tema també és que hi ha una mica d'exageració amb la capacitat d'integrar totes aquestes dades. És a dir, sí que és cert que un jutge pot requerir les teves dades del Twitter, per exemple, que no és només el que penges al Twitter.
Anava a dir-te-lo del Twitter, és
no,
públic.
No, perquè també és des d'on t'ho has enviat.
Geolocalització.
Quina és la teva xarxa, coses que no tothom hi pot accedir, amb qui et relaciones més, etc. És a dir, estadístiques en base a algoritmes sobre la teva activitat a Twitter. Però el problema que tenim amb les xarxes socials és que passem de no tenir en compte que ens controlen a la paranoia. A dir allò, quan algú et comenta, no, és que Facebook cada vegada que obres una pestanya està recollint dades de qualsevol cosa que fas al teu browser. Tothom diu, ostres, i ja passem a això, ens vigilen, no el gran germà. I el que és veritat és que s'ha de saber que no hi ha una capacitat empresarial i tecnològica actual per tal d'integrar totes aquestes dades. Per tant, algú pot accedir a les teves dades de Twitter, però creuar això amb les de Facebook, amb la targeta del supermercat, amb les policials, amb la del Teletac, etc., tecnològicament encara no és possible. Per tant, a nivell de control, hi ha un control molt concret.
Perquè aconseguir tota aquesta informació és pràcticament impossible en un sol lloc,
no, perquè, per
centralitzada.
Exemple, però, per exemple, Google ja la té centralitzada. O sigui, Google, la màgia de Google, l'èxit de Google, és que és capaç d'integrar tants serveis dins d'una sola aplicació, d'un sol browser, que té una capacitat per entrar a totes aquestes diferents esferes de la teva vida brutal. Perquè tens allà, pots tenir el mail, el calendari, documents, xarxes d'amics... Mm. És a dir, Google el que ha fet és ajuntar, ficar tots els Facebooks, Twitters, totes les aplicacions que puc pensar-me que tenen èxit, les fico en el mateix paquet. Per tant, Google té una capacitat de crear perfils en aquest sentit, i Facebook també està avançant cap aquí brutal. Per tant, ells sí que podrien agafar totes les teves dades i crear un perfil que s'assemblés molt a tu. El que ens trobem quan fem experiments reals...
Però per sort, a Google li falten tot el que són targetes de crèdit.
Sí.
Per sort.
Bueno, no depèn.
Leasings.
No, depèn. Depèn, també pots fer
pagaments. El Teletac,
pots
també li pagament. Falta. Espera,
clar,
deixa'm pensar que no té...
Evident, per sort, els espais que recullen la informació són múltiples i hi ha molta fragmentació, però precisament estem avançant, o hi ha certes empreses que volen avançar, per eliminar aquesta fragmentació. Però primer, mentre hi hagi fragmentació, tenim un cert nivell de protecció, perquè hi ha aquesta fragmentació i, per tant, és difícil seguir-te el traç a tot arreu, però és que, a més, ells no tenen els algoritmes necessaris ara mateix per fer un data profile, que es diu un perfil de dades de tu, que s'assembli a tu. perquè la gent fa sabotatge, perquè la gent menteix, perquè la gent té perfils diferents, perquè les persones no són sers racionals, que ens comportem sempre d'una forma previsible. Per tant, el que ens trobem quan fem experiments amb els algoritmes que ells fan servir és que la imatge que ens surt té poc a veure al final amb la teva persona. Llavors, jo vaig fer un experiment, per exemple, en Facebook fa ja 2 o 3 anys. Jo em vaig casar. Al Facebook vaig posar que m'havia casat amb un còmic dels Estats Units, amb el Jon Stewart. Vaig fer l'experiment i el que vaig veure és que en el moment que jo em caso, tots els anuncis de Facebook canvien. Però de tota la meva activitat a Facebook en els últims 5 o 6 anys que Déu fa que en tinc, el fet que m'he alterat la forma com Facebook es relaciona amb mi és el meu estat civil. És a dir, al final, l'únic que poden gestionar d'una forma evident és el meu estat civil, perquè és una cosa molt clara. Llavors passen de dir-te que si vols donar òvuls o si vols trobar nòvio, si vols casetes d'agost i escapades romàntiques de cap de setmana. No? Però és aquest nivell de simplicitat. És a dir, ells no han sabut i no saben gestionar o digerir la multitud de coses que jo poso en Facebook, i molt menys si són en català. En aquest sentit, en temes de privacitat, a la xarxa el català ens protegeix moltíssim, perquè no és una llengua que estigui integrada en les xarxes de robatori de dades o d'integració via algoritmes.
Però Google, per exemple, tornant al gran, sempre s'ha dit que el control que té o l'estudi que fa sobre els mails que té guardats és brutal, i que et pot enviar publicitat molt personalitzada en funció del que tu posis al teu mail, en anglès.
Sí, però per exemple, mira, jo quan escrivia Público, el que jo escrivia anava amb un blog. Jo escrivia molt sobre videovigilància des d'una perspectiva crítica. Tots els anuncis que arribaven al blog eren de comprar videovigilància. És a dir, l'algoritme no sabia gestionar que aquell bloc era crític amb la videovigilància. Per tant, em venia allò que la gent era menys probable que comprés, la gent que visitava el meu bloc. Per tant, hi ha aquestes petites contradiccions que acaben carregant-se aquesta capacitat de fer un encaix perfecte entre l'oferta i la demanda.
Però això no em tranquil·litza. Això vol dir que algú estudiarà el producte o el programa suficientment com per solucionar-ho i fer-ho bé.
El tema és si es pot fer bé. O sigui, quins algoritmes has d'introduir? I de moment el que estem veient és que
sí,
hi ha molt...
Jo tinc molta confiança, que hi ha molta gent que té molt de coco.
Però hi ha molta exageració amb la capacitat. Pensa que al final ningú t'està mirant a tu. A ningú li importes tu. Importes tu com a un més entre moltíssima gent per tal de fer perfils de consum. Bàsicament les dades pel que es venen és per això, per identificar consumidors.
Sí, sí, per vendre la caseta del gos.
Per tant, a la policia sí que li pot interessar en un moment determinat una persona en concret, però les grans empreses, que és que són més agressives en el desenvolupament tecnològic, no els interesses tu, els interessa el teu perfil. Per tant, han de gestionar una quantitat tan ingent de dades que dubtem bastant de que arribin a tenir la capacitat de fer aquests data profiles que realment responguin a qui tu ets en la vida no virtual, diguéssim. Per tant, protegim-nos, però tampoc entrem en un estadi de paranoia.
Però a mi em sembla... A veure, fins a cert punt, a mi em sembla bé que sàpiguen quin és el meu perfil i que em facin ofertes adients amb el que jo vull.
Clar, el que passa és que...
O sigui, em solucionaria molt la vida segons quin spam rebo, de que rebés només spam de les coses que m'interessen, o potser me'l mirava i tot.
Però aquí hi ha riscos. A veure...
En lloc de ser indiscriminat, 50.000 spams, doncs me n'arriben 1.000 que me'ls miro.
La ment humana no funciona de forma racional, per tant és impossible saber el que tu demà quan et llevis necessitaràs, i si resulta que vols una tele i unes sabates, si et llevaràs i voldràs la tele i les sabates, i si en aquell moment t'oferiran tele o sabates. Per tant, jo dubto que arribem a un nivell de desenvolupament tecnològic que sigui capaç d'avançar-se als teus desitjos. El que sí que fa el màrqueting
és al revés,
és crear-te
els desitjos. Clar, tu potser no vols la tele, però si t'estan oferint una tele perquè has mirat que havien teles i tot això, ai, mira.
Però això són coses diferents. Això són coses diferents. Una cosa és generar-te el desig i l'altra és saber el que voldràs. És aquest tema de ser capaços d'avançar-se al que ha de passar. No? Aquest escenari Minority Report, que em sembla que és bastant poc probable, màgicament, perquè no tenim els precogs aquells que sortien a la pel·lícula, ni tenim aquesta intervenció alienígena que ens permet veure el futur. Però jo sí que penso que hem de baixar una mica la paranoia. És a dir, no hi ha aquesta capacitat de gestionar la informació.
Encara.
Encara, sí. No, evidentment ningú pot saber on estarem d'aquí 5 anys, però el que ens sembla de moment és que les empreses venen tant de fum que la quantitat de fum segurament està en relació amb la incapacitat de desenvolupar eines tecnològiques que realment serveixin per fer aquest seguiment de les persones.
Clar, aquí estem parlant de seguiment de persones en el vessant més de seguretat, d'això, per exemple, doncs, càmeres de videovigilància. I és que ara estàs parlant d'ingents volums de dades. Em sembla, si no vaig errat, suposo que en el Congrés o a les jornades se'n devia parlar, he vist que hi havia alguns casos específics d'estudis de la presència de videocàmeres i l'impacte que té en les societats en concret. Em sembla que una vegada vaig llegir que a Anglaterra et gravaven 300 vegades al dia. És a dir, si tu ets un ciutadà normal que vas passejant, fas els teus trajectes diaris, acabes sent enregistrat per 300 càmeres.
Sí, això és, la xifra la van dir per primera vegada persones vinculades al projecte, sí. I és una xifra que s'ha d'agafar molt amb pinces, és a dir, és impossible saber, i depèn d'on visquis, si vius al centre de Londres, si vius en una zona rural. El que sí que és veritat és que la Gran Bretanya és el país més vigilat del món. Es parla d'un total de 4,2 milions de càmeres, la qual cosa equivaldria a una càmera per cada 14 persones. Estem fent cada vegada més estudis que ens porten a relativitzar aquesta xifra, també perquè veiem que hi ha càmeres falses, hi ha càmeres que es posen i es triuen perquè realment no són útils. Per tant, tan vigilats tampoc segurament no estem, però bueno, inclús si fossin la meitat de la meitat de la meitat. Ja estem parlant d'una quantitat ingent de càmeres. Però què va passar, per exemple, amb el cas de les revoltes de l'estiu passat a Londres? Hi ha tantes càmeres, aquestes càmeres van generar tantíssima informació que el mateix Scotland Yard va dir que ens caldrien 2 anys de persones treballant 24 hores per ser capaços de veure aquestes imatges. Què ofereix la indústria ara mateix? Doncs videovigilància intel·ligent, que hauria de ser capaç d'identificar-te de forma automàtica. És a dir, que no hauries de tenir un policia o una persona mirant les imatges per identificar algú, sinó que els mateixos algoritmes serien capaços d'identificar-te, li posaries les dades biomètriques d'una persona i podria identificar-lo. El que passa és que, de nou, això falla moltíssim. Hi ha una pel·lícula molt divertida que es diu Four Lions, no sé si l'heu vist, que és una paròdia d'uns terroristes islamistes a la Gran Bretanya. Hi ha un moment que surten d'un garatge i estan transportant els explosius, i surten del garatge i el jefe d'aquesta banda de quatre els hi diu: moveu la cara de dreta a esquerra molt ràpid i així les càmeres no us veuran. I la imatge és molt xula perquè, bueno, surten fent ganyotes, no? Què passa? Que és veritat. És a dir, si a la càmera intel·ligent li introdueixes dades biomètriques i tu en aquell moment estàs fent una ganyota o portes ulleres o t'has canviat el pentinat, ja no et pots reconèixer. Per tant, la capacitat d'error d'aquest tipus de sistemes és tan gran que al final les càmeres de la Gran Bretanya, que han costat una pasta de diners públics, han tingut molt poc ús real en un moment com el de les revoltes. Però, a més, no oblidem que una de les grans justificacions per les càmeres és que tenen efectes desincentivadors. I això a Gran Bretanya es demostra que no. És a dir, si la càmera desincentivés, si la càmera servís, Gran Bretanya seria el país més segur del món. I és bastant al contrari, és un país bastant objectivament insegur. Per tant, el que veiem amb les càmeres i amb l'aposta tecnològica és que moltes vegades tendim a importar en els patrons de compra, d'adquisició pública, patrons molt privats. És a dir, jo que una persona es compri un telèfon, un smartphone cada any perquè vol l'últim model, em sembla molt bé. El problema és quan aquesta persona és un gestor públic i aquesta mateixa fascinació privada que té per lo tecnològic ho passa a l'espai públic. I això es veiem que ens passa moltíssim. És a dir, si seguim una mica les notícies sobre adquisició de tecnologia per part de ministeris, de departaments públics, tant aquí com als Estats Units, Gran Bretanya, França, etc., veiem que hi ha una mica aquest patró de fascinació irracional per la tecnologia i acabem comprant coses caríssimes que no serveixen per res.
I aquí també hi ha aquest, se segueix aquest patró una mica, no?
Totalment.
Teniu dades de... Comentava això de que ens, a la Gran Bretanya un ciutadà fins a 300 vegades pot ser enregistrat. Dius que s'ha d'agafar amb pinces aquesta dada, però que hi ha, a la Gran Bretanya és on hi ha el volum més gran de càmeres de vigilància, però a l'Estat espanyol, per exemple, aquestes dades no sé si les tindríeu o...
De quantes càmeres hi ha?
Sí, o aproximades.
És complicat de saber perquè tenim molt tipus de càmeres. Tenim càmeres públiques, tenim càmeres públiques a transport públic, que són una categoria una mica estranya, i tenim càmeres privades. Llavors, a Barcelona, per exemple, perquè vegis les diferents categories, tenim 30 càmeres a l'espai públic, que és molt poquet, només. En tenim unes 200 i escaig, gairebé 300 perimetrals, que es podrien considerar d'espai públic, però que estan vigilant l'entrada d'edificis històrics o edificis amb cert valor històric, administratiu, etc. Però després en tenim això, 30, gairebé 300, al metro 3.000.
3.000, n'hi ha...
És a dir, hi ha una desproporció brutal. Per què? Perquè el marc regulador és molt estricte per les càmeres públiques. Per tant, a nivell de càmeres públiques, a Barcelona hi ha hagut una certa dificultat per generalitzar aquest model, malgrat haver-hi una voluntat política important des de fa 10 anys. En el cas del metro, com que en aquest país les càmeres que no vigila un policia es consideren càmeres privades, i com que la seguretat al metro està externalitzada a una empresa privada, qui mira les imatges és personal de seguretat privada, per tant no passen per les garanties públiques de control de la videovigilància. Per tant, tenim un forat negre per al qual ens colen moltíssimes coses. L'alcalde Albiol a Badalona, per exemple, va decidir, i ho va publicar fa uns mesos, que utilitzaria les càmeres de trànsit per controlar gitanos romanesos. Per què? Perquè una càmera per controlar gitanos romanesos és impossible d'instal·lar perquè va en contra de la llei. En canvi, si tu poses una càmera de trànsit, segurament et diran que sí, i llavors la fa servir per una altra cosa.
Encara que tu manifestis quin és el propòsit de la càmera de trànsit. Sí.
Però és que ja estan instal·lades. I el problema que tenim al nostre país és que tenim un marc molt garantista, però sense mitjans per intervenir quan no es compleix la llei. És a dir, a priori es pot intervenir perquè cada càmera pública ha de passar per una comissió de garanties, que ha d'aprovar aquesta càmera, però si tu després amb aquest dictamen de la comissió de garanties fas alguna altra cosa, la comissió no té personal que pugui anar a certificar que el que jo t'he dit que havies de fer per tal d'instal·lar aquesta càmera s'està complint. I per tant l'Albiol pot amb bastanta impunitat fer el que fa. I és un dels problemes que tenim. Tenim un marc regulador molt bo, jo penso que en temes de videovigilància tenim el millor d'Occident, però una capacitat, incapacitat manifesta per intervenir quan no es compleix la llei. I això passa també en temes de protecció de dades. I el que és interessant en temes de seguretat és no només la tecnologia destinada directament a seguretat, que serien les càmeres de vigilància, sinó també l'overlap, el punt de trobada que veiem cada vegada més entre tecnologies privades, que són per altres coses, i capacitat de control social. Fa uns mesos, per exemple, es va plantejar a Holanda la possibilitat de canviar els comptadors de l'electricitat per instal·lar el que en diuen comptadors intel·ligents, que tornem-hi amb l'etiqueta de smart. Comptadors intel·ligents, que què fa? En base a què? Si tens un comptador intel·ligent, no només saps el consum que has fet al cap del mes, sinó que l'empresa rep cada dia, de fet amb intervals de fins a 15 minuts, quin és el teu consum en aquell moment.
I són els que et poden fer una tarifa més barata per la nit i totes
Exacte.
Aquestes coses.
Llavors t'ho venen en base a l'eficiència.
I no han d'enviar un vigilant per veure quan has consumit.
Exacte, i a més tu pots saber també quan fas més consum, pots ajustar el teu consum per consumir menys, per tenir menys despesa, etcètera, etcètera. Per tant, té una banda d'eficiència claríssima, i això ens passa amb totes les tecnologies smart. Hi ha una part d'eficiència que ningú la pot negar. Problema, quan tu endolles una torradora, l'empresa podria arribar a saber de quina marca és la torradora que has enviat, perquè cada una de les aplicacions elèctriques que tens a casa envien un senyal diferent a la xarxa elèctrica. Per tant, això es podria arribar a saber. Holanda va rebutjar la instal·lació...
Perdona, ha de ser una torradora molt moderna, eh?
No. Però es podria saber que és una torradora antiga, segurament, si no envia...
Ens quedem un moment amb la torradora i amb la idea aquesta sí? De la torradora intel·ligent. Fem una pausa ara i continuem parlant ara amb la Gemma, de tot plegat.
L'internauta.
Vols estudiar d'una forma diferent, treballar, ser independent i de cop trobes la manera, estudiaràs a internet, que gairebé és casa teva. La feina, els amics, els concerts i una universitat sòlida i propera. Si no vols renunciar a res, ja ets una ment oberta.
La UOC és la universitat que et proporciona un mètode d'aprenentatge únic i innovadors programes de postgrau perquè res no t'aturi. UOC, ments obertes. Entra a uoc.edu.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Tu tornem aquí a l'internauta parlant de seguretat, de control,
no
de privacitat.
Parlàvem de
torradores.
Sí, però ens hem quedat parlant d'una torradora relacionada amb tot això, i la Gemma ens deia, ara ve lo bo de la torradora.
Ara ve lo bo, ara ve el motiu, un dels grans motius pels quals Holanda va rebutjar instal·lar els comptadors intel·ligents, perquè un dels arguments que van treure els que feien campanya en contra és dir, si haguéssim tingut aquest sistema fa 70 anys, els nazis haurien pogut saber que l'Anna Frank estava amagada, perquè les dades elèctriques que hi ha generat aquella casa haguessin demostrat que hi havia persones visquent en un espai en el qual teòricament no hi havia ningú. I per tant Holanda ho va rebutjar. És a dir, el problema és que quan parlem d'agregació de dades no podem garantir que l'entorn polític que tenim ara és el que tindrem per sempre. Per tant, tenim una responsabilitat democràtica de no crear uns espais de control social que puguin ser mal utilitzats per futurs governs o per futurs dirigents, i aquí és un tema de responsabilitat, i ser capaç com a ciutadà de dir, doncs a mi potser sí que m'interessaria saber si puc gastar més o menys o quin és el meu consum elèctric, però si el preu que he de pagar és renunciar a la meva privacitat i per tant entregar totes les meves dades a algú que li pot interessar per motius no legítims, no democràtics o que no tenen res a veure amb els meus interessos, dir doncs no, renuncio a aquesta capacitat perquè no em compensa. I el que tenim constantment és aquesta, bueno, que el típic llibertat, seguretat, privacitat, no? És un equilibri en el qual hem d'anar mirant fins que estem disposats a renunciar per tal de garantir que tenim llibertats civils, drets civils.
Ah, d'això se n'ha parlat molt últimament aquí a Catalunya a propòsit de la web de delació de presumptes vàndals que va activar el Departament d'Interior. Va estar uns mesos, unes setmanes activa aquesta web, i ara bueno, s'ha desactivat, però bé, això ha posat damunt la taula un debat molt intens i molt polèmic sobre fins a quin punt la necessitat de garantir la seguretat traspassa els límits dels drets de la privacitat i la identitat de la gent que surten allà, no? Tu, Gemma, com ho veus, això? O sigui, perquè aquesta és una mesura que explicaven que no és exclusiva de la Generalitat de Catalunya en aquest cas, sinó que s'ha posat en pràctica en altres països.
Bueno, s'ha posat en pràctica, que jo sàpiga, només a dos llocs i de forma bastant recent, a Londres i a Vancouver, i per motius diferents dels que ho hem fet aquí. És a dir, en el cas de Londres, per exemple, es crea una pàgina web perquè hi ha incapacitat per gestionar les dades que generen totes les càmeres. Hi ha un tema de no, ens han anat de les mans, tenim massa informació i per tant la posem a la pàgina web perquè la gent ho identifiqui. I va ser molt criticat, però és que a més Gran Bretanya no té el nostre marc legal. Sí, la web de Puig incompleix de forma evident totes les nostres garanties en temes no només de drets civils, sinó de presumpció d'innocència i de dret a la intimitat i a la pròpia imatge. Som un país que garantim molt el dret a la intimitat i a la pròpia imatge, i la web de Puig la vulnera de forma brutal, i a més fent servir una eina com l'internet, com la web, que fa que en el moment que el conseller decideix retirar la pàgina, agafant-se la legislació de càmeres de vigilància, és a dir, dient, bueno, doncs quina legislació m'interessa? Doncs agafo-la d'aquí com podria haver agafat la de qualsevol altra cosa. Elimina la pàgina web, però és que a la web no desapareix res. És a dir, tu ara entres a l'internet i pots seguir trobant les imatges d'aquestes persones. Per tant, ens trobem que pot haver-hi gent que acabi passant per un judici i sigui innocent, i aquí hem vulnerat totalment els seus drets, i gent que inclús que siguin culpables li hem vulnerat molts més drets dels quals hauríem de vulnerar. És a dir, si la policia té indicis de que algú ha comès un delicte, doncs se'l troba, se'l posa davant d'un jutge i que el jutge decideixi, o que sigui el jutge en base a l'atestat policial que digui, em sembla que aquesta persona ha d'acabar amb una pàgina web perquè el tema és de prou gravetat, com ens passava amb els presos, amb les persones d'ETA. Hi ha prou gravetat com perquè justifiqui trencar les garanties legals per posar la fotografia d'aquesta persona en un espai públic. En aquest cas això no passa. És la mateixa conselleria qui decideix que aquestes persones, que hi ha prou motius per posar aquestes persones a la pàgina web. I el que ens trobem ara és que inclús aquelles persones que s'han identificat han sortit sense càrrecs, molts d'ells. Per tant, hem vulnerat els seus drets, drets de persones com qualsevol de nosaltres, de forma totalment gratuïta. Però a més, amb temes d'aquests, a Catalunya tenim un precedent bastant interessant. No sé si recordeu, fa dos anys ja, els bombers de París que van ser acusats de terrorisme. Sí. Va haver una amenaça de bomba. Aquell mateix dia un policia retirat en un supermercat de París, de prop de París, va sentir a cinc persones parlant el que a ell li va semblar que era euskera. va avisar la policia i la policia francesa va posar la imatge d'aquests 5 bombers, va donar la volta al món acusant-los directament de terrorisme. Aquestes persones van ser detingudes i se'ls va aplicar llei antiterrorista francesa. Van tenir la immensa sort de ser bombers catalans i la immensa sort de que la Conselleria d'Interior d'aquell moment digués jo poso la mà al foc per aquestes persones i em faig responsable. I amb això va aconseguir que al cap de, crec que van ser 72 hores, se'ls aixequés la llei antiterrorista. Però aquí veiem claríssimament 5 persones que no havien fet absolutament res, ciutadans europeus de ple dret, amb tots els seus drets vulnerats per una sospita no confirmada de la policia que fa que la seva imatge doni la volta al món. O sigui, el problema és que amb estats democràtics no podem crear espais d'excepció. Si creem espais d'excepció ja deixem de ser democràcies, ja no som estats de dret. Per tant, en aquest cas veiem claríssimament com el risc que pot generar per persones totalment innocents i a qui, se li ha, a qui la força pública els ha de garantir els drets, no vulnerar-los, és brutal. I posar fotografies a l'internet, fotografies de persones sobre qui no es té una validació judicial del perill que poden suposar o del crim que han comès, em sembla una responsabilitat bastant perillosa.
Aquest és el pas que dius que se salta, no? És el de la validació judicial, és el que fa excepcional el cas de la web aquesta, no?
Sí, inclús amb validació judicial, per temes d'aldarulls públics. Clar, estem parlant, el precedent que tenim aquí és en pedràstia i en persones d'ETA. Sí, clar, de pedràstia a persones d'ETA, a persones que potser han arribat en el cas més greu a cremar un contenidor, és a dir, ens estem saltant una quantitat de passos brutals i ens estem oblidant una mica que tenim un marc legal que garanteix que per un tema menor tinguis una condemna menor i per un tema major tinguis una condemna major.
Que ara el govern espanyol vol endurir la legislació sobre temes de vandalisme, no?, a més.
Sí, bueno, el que vol fer és generalitzar una legislació que ja s'ha aplicat al País Basc des de fa com a mínim 10 anys. Per certs espais del nostre país això no és res nou, però de nou el que ens passa en aquest país és que tenim una fem una sobreregulació de coses molt normals com la protesta o inclús com el petit aldarull al carrer, i en canvi altres temes com frau fiscal, grans corrupcions, tenim uns buits legals brutals. És a dir, el legislador, en aquest cas la justícia ha de ser cega i sembla que és bòrnia, no? Algunes coses les veu massa i altres les veu massa poc.
Que de totes maneres els aldarulls del 29M no van ser petits aldarulls, això sí que vull dir que hi va haver com una gravetat o una contundència en l'acte vandàlic, que és el que s'ha justificat per posar en marxa aquesta web.
No, són petits aldarulls, segons el nostre marc legal són petits aldarulls. Compara-ho amb assassinar algú o posar un cotxe bomba. És a dir, són petits aldarulls, són aldarulls que en el màxim dels casos podries arribar a condemnes que en la majoria de casos no portarien ni ingrés en presó. Per això que es determini presó preventiva per algunes d'aquestes persones és totalment irregular, perquè el nostre marc legal diu que si la pena que et poden donar en última instància és menor de 2 anys, la presó preventiva no justifica. Vull dir, portem uns quants anys de forçar el nostre marc legal d'una forma que, repeteixo, em sembla perillosa, i a mi em preocupa. Jo, que em dedico a temes de drets i seguretat, em veig constantment obligada a forçar la meva concepció del que és el dret vinculat a la seguretat. I això és una cosa que ens està passant ara aquí de forma molt evident, però que a nivell europeu és bastant, també, bastant rutinària. El que passa que a nivell europeu hi ha molta més consciència. Un dels motius pels quals vam portar aquesta conferència a Barcelona, el gran argument que vaig plantejar quan vaig presentar la candidatura, diguéssim, és que aquí no hi havia debat. O sigui, que aquests temes no són temes que parlem, la privacitat, la seguretat, el control social...
S'assumeix socialment.
No hi ha un debat. Els mitjans de comunicació no tens especials sobre aquest tema, la gent té molt poc coneixement dels seus espais de vulnerabilitat.
Som una mica inconscients.
Molt. O almenys, i si som conscients, tenim menys...
Una mica, em diu un poc.
Tenim menys espais que la resta d'Europa, per exemple, per accedir a informació sobre això. Perquè no trobes, doncs, jo què sé, un 30 minuts sobre aquest tema, o debats sobre aquests temes, o peces a les notícies sobre aquest tipus de coses. El tema de la privacitat, seguretat i tecnologia és un tema que aquí no s'ha, bueno, no s'ha, ningú l'ha fet
seu. I si hi ha algun problema amb les nostres dades, amb la nostra privacitat, la solució què és?
Denunciar.
Que on?
A l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o a l'Agència Catalana de Protecció de Dades. Tenim una agència espanyola molt activa. De fet, amb denunciar Google, etc., l'Agència Espanyola ha sigut molt, molt, molt activa i amb resultats bastant, bastant interessants. I, a més, la denúncia a grans empreses li ha servit també com a forma de finançament per tal de poder ser més proactiva en certs casos. Per tant, tenim llocs als que podem anar amb limitacions.
I llocs que funcionen.
Sí, llocs que funcionen, sí. Amb limitacions, perquè no tenen la capacitat pressupostària que haurien de tenir, però tenim un bon... L'estructura institucional està creada. El problema és quan algú se la salta. Però l'estructura institucional la tenim ben creada i el marc legal és garantista.
Hi ha algun cas d'aquests que trobis que és paradigmàtic, que il·lustri bé el recorregut aquest? Algú es veu vulnerats els seus drets d'alguna manera, per un cas en concret, els denuncia i llavors hi ha una resolució, dius, hi ha hagut algunes resolucions interessants sobre això. No sé si hi ha algun cas paradigmàtic.
Bueno, el tema paradigmàtic a Espanya és que Espanya és el primer espai on es teoritza i es legisla el dret a l'oblit. A internet, per exemple.
Sí,
això és una, el que passa és un tema èticament complicat, eh? Ara no recordo, una persona que tenia una condemna, no sé si era un militar, que tenia una condemna per alguna cosa i això sortia amb un BOE. I ell va dir que ell ja, això ja havia estat sobreseït, etc, que formava part del seu historial, però que no era normal ni proporcionat que qualsevol persona que fes una búsqueda pel seu nom es trobés, que el primer que es trobava era aquesta informació. Ho va recórrer a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i es va teoritzar per primera vegada el dret a l'oblit a internet. De forma que ara l'Agència Espanyola obliga, quan algú fa una demanda d'aquest tipus, el BOE, específicament, a eliminar del cercador la possibilitat de trobar aquesta persona. Què passa? Que tu vas al BOE escrit i ho segueixes trobant. Vas al BOE que està penjat i no hi vas pel cercador i ho segueixes trobant, perquè també hi ha un dret a la informació. Jo si ha estat publicat al BOE i de poder accedir, no? Però comencem a experimentar amb conceptualitzacions que ens permetin això, anar garantint drets dins d'internet. Per tant, l'Agència Espanyola amb això és pionera a nivell mundial amb aquesta teorització del dret a l'oblit a internet, que és una eina que en certs casos pot ser bastant útil. En temes també de robatori d'identitat, és una agència bastant activa en donar cobertura i protecció a les persones que es troben amb aquest problema, des de les dades de targeta de crèdit, financeres, etc, fins a altres tipus de dades, xarxes socials, perfils copiats, etc. Per tant, sí que tenim una arquitectura que està muntada. El que jo penso que falta és voluntat política de donar-la, de potenciar-la, de donar-li més capacitat d'intervenció. Perquè moltes vegades això tu pots legislar perfectament, però si aquella que has legislat decideix ignorar-te, com li vas al darrere per tirar-li encara que t'està ignorant? No? Això, aquesta capacitat no la tenim. Aquesta capacitat d'actuar a posteriori o de fer seguiment de l'impacte del marc regulador no la tenim encara.
I llavors hi ha una cosa que també jo volia que parléssim una estona. Els elements de resistència a aquest control de dades. Abans el Martí ens recordava que en aquestes jornades es va parlar del cas d'Anonymous, no? O sigui, com funciona això? O sigui, de cop i volta hi ha gent que se n'adona de tot plegat, que és molt més conscient del que som nosaltres d'això, i diu, anem a reaccionar i anem a fer com un contraatac, no? D'alguna manera, és, no deixa de ser això.
Mm-hmm. No? Sí, i de fet hi ha moltíssims exemples, i el que estem intentant fer una mica des d'una perspectiva acadèmica és començar a organitzar quines són aquestes formes de resistència a el que li diem la resistència a l'ull electrònic. Què ens trobem? Ens trobem molts casos de sabotatge. Amb càmeres de videovigilància, de fet la segona càmera que s'instal·la a Barcelona, que és la que està al carrer Escudellers amb Marc del Teatre, a la Rambla, que s'instal·la el 2001, la vandalitzen una setmana després de que sigui instal·lada i s'està, no ho he pogut confirmar del tot, però un mínim de 3 anys inutilitzada, sense que ningú la torni a engegar. Per tant, casos de sabotatge n'hi ha constantment. I el que s'està generalitzant últimament és el que n'hi diem surveillance. Diem, vigilància en anglès és surveillance, sur, que en francès és estar per sobre, diguéssim, i el que generalitza és la surveillance, que és la vigilància, però des de baix. És a dir, em vigilen des de dalt, em vigila l'Estat, em vigila la policia, em vigilen les empreses. Jo, com a societat civil, faig vigilància també des de baix, amb el telèfon mòbil, me l'enduc a les manifestacions, gravo tot el que puc, ho poso a la xarxa, i per tant genero una sensació, trenco la impunitat, que sent aquell que em vigila a mi. Què passa? Que moltes vegades aquest combat entre la surveillance i la surveillance, entre la vigilància i la contravigilància o la vigilància des de sota, acaba portant a una escalada. Per tant, nosaltres som una mica crítics amb aquesta deriva, tot i que segurament és l'única, eh? Però el que et veus és que, d'acord, amb manifestacions, per exemple, la policia et posa, et grava tu, llavors tu graves a la policia, llavors la policia s'ha gravat, llavors la policia es tapa i no s'identifica, no et dona el número d'identificació. Llavors el manifestant ho posa a internet. Llavors la policia troba una altra manera de reaccionar. És a dir, entrem en una escalada que no sabem gaire quina fi tindrà. I jo també plantejo que igual que els manifestants han de tenir dret a la privacitat, els policies també hi haurien de tenir dret. És a dir, segurament que imatges de policies acabin a la xarxa i se'ls identifiqui, de nou, sense que hi hagi un procés judicial, tampoc em sembla bé. És a dir, penso que els drets i garanties han d'estar per tothom.
La gran quantitat d'imatges que circulen després d'una manifestació, i més si hi ha hagut algun tipus d'incidents, i això, clar, això passa molt.
Sí, el que passa és una cosa és que circulen les imatges i l'altra és sortir la imatge d'una persona vinculada a un nom. Que això és el que fa el Puig, és fer una cosa que els moviments socials ja havien fet, però el que passa és que ho facin els moviments socials tampoc vol dir que estigui bé. És a dir, una persona, tu has vist un policia infiltrat, per exemple, i el poses en una pàgina web, identifiques el seu nom, aquí hi ha una vulneració de la seva privacitat, que també em sembla greu, perquè tu tens una sospita d'aquella persona, és un policia infiltrat, però ningú ha certificat aquesta sospita. Per tant, al final ens posem una mica al mateix nivell i això em sembla injustificable. Per tant, és un camí que no és fàcil de tramitar, de transitar. És veritat que hi ha una vigilància molt bèstia, sobretot en el nostre país estem veient actualment en moments de protesta social, però segurament hauríem de ser una mica més llestos o pensar una mica més en com tornem aquesta pilota, no? És a dir, ens la tiren cap al nostre camp, com els hi tornem, amb les mateixes armes? Doncs segurament hauríem de començar a pensar altres maneres de tornar-los, encara no sabem quines són, però pensar una mica més, és a dir, la resposta a la vigilància no pot ser més vigilància per part dels altres, o no pot ser només més vigilància per part dels altres, és a dir, la resposta hauria de ser una mica més sofisticada, més que res per no entrar en aquesta dinàmica d'escalar.
Amagar les dades?
En quin sentit?
Que no sapiguem qui ets.
En aquest país, si la policia demana el DNI, l'has de donar.
No, ara parlava de les dades electròniques.
No, a veure, aquí tenim moltíssimes maneres de protegir-nos. Hi ha una cosa tan senzilla com cada vegada que entres en una xarxa social o qualsevol pàgina en la que estiguis registrat, quan surts, no ho facis tancant la pestanya, sinó sortint, fent el sign out, no? Sortir. Si tanques aquella sessió, aquella eina o la cookie que t'hagi instal·lat té menys capacitat de seguir el que vas fent. Si tu només tanques la pestanya, allò queda actiu a darrere de qualsevol procés que vagis fent. És a dir, hi ha petits detalls que la gent no coneix que són relativament útils o que ens posen un espai de major protecció. I jo penso que en un futur no gaire llunyà haurem de començar a aprendre tots a encriptar missatges i a protegir-nos molt millor.
Hi ha algun lloc on podem trobar aquests consells més o menys organitzats?
Estamos en ello. Sí, hi ha pàgines web que parlen de com funciona el sistema Tor, per exemple, hi ha mètodes d'encriptació que són bastant senzills d'utilitzar, i això un pot formar-se a través d'internet d'una forma autodidacta. El que estem intentant precisament és començar a juntar tot això i muntar cursos d'autoprotecció a la xarxa, perquè siguem més conscients de què podem controlar, què no podem controlar, això quines són les paraules clau que si poses en un missatge ja te les recullen des de l'FBI americà, aquest és un altre tema. Les agències...
si no està encriptat.
Exacte. Però en general la majoria de persones no encriptem. A més, també hi ha persones que el que fan és, jo ho faig tot en obert i el dia que t'envio un missatge sensible l'encripto. Error, perquè aniran a mirar aquest missatge sensible. És a dir, si vols encriptar, ho has d'encriptar tot. I això genera... No és tan fàcil fer servir un sistema que encripti com un sistema que no encripti. O sigui, és molt menys amigable com a usuari
un
sistema que encripta.
Sí, perquè has de... haurien de tots els que reben els teus missatges haurien de tenir eines com per desencriptar.
És que segurament el futur a mig termini és que això generalitzi. Que siguem, perquè al final, si les empreses no ens garanteixen protecció, hem de crear mecanismes que ens protegeixin la informació que volem compartir. Però acceptant també que un dia qui encriptarà serà un terrorista d'extrema dreta o d'Al-Qaeda.
Però aquests ja ho deuen fer.
Sí, segurament. segurament.
Aquests
però
són
això...
més conscients que nosaltres.
Però el tema és aquest, és dir... El que hem de fer és renunciar a un escenari de control total i de transparència total de tothom tot el dia i més en relació a l'Estat. És a dir, hem de començar a acceptar que en la vida humana hi ha espais grisos i que a tots ens agrada tenir secrets. Allò, que no tens res a amagar i no tens res a... Nothing to hide, nothing to fear. Si no tens res a amagar, no tens res a tema. Però tots tenim alguna cosa a amagar. tots. De fet, l'essència humana és amagar coses. Per tant, comencem a entendre això, comencem a integrar això, i que els estats comencin a renunciar al control de la seva població, perquè els estats en democràcia no controlen la població, sinó que la protegeixen i defensen els seus drets, que les empreses renunciïn a que els ciutadans siguem usuaris o clients, hem de ser també ciutadans, i nosaltres començar a reivindicar els nostres drets com a ciutadans amb drets. Jo he convençut.
No, jo anava a dir que després d'aquesta estona que hem estat parlant amb la Gemma, jo, si era poc conscient, ara ho intentaré ser una mica més, de conscient d'aquests
perills. Mai, això que estàvem parlant, no he entès mai per què no s'ha ni generalitzat ni fet més fàcil que els programes de correu encriptin. Perquè seria tan senzill com que els programes més estàndard de correu siguessin unes normes d'encriptat.
Sí, el que passa és que aquí hi ha una pressió dels estats. Penseu a qualsevol eina tecnològica que generalitza els telèfons mòbils, per exemple. En la seva definició, els estats hi han construït, les empreses de telecomunicacions, a petició dels estats, i construeixen portes del darrere, diguéssim, backdoors, de manera que sempre es pugui entrar. És a dir, el teu telèfon, inclús el més segur, una empresa de telecomunicacions li ha de garantir a l'estat que en certs moments, i amb ordre judicial, és desitjable, hi pugui accedir. És a dir, no, ara mateix els mateixos estats no permeten que generin aplicacions tecnològiques i informàtiques que donin seguretat total i privacitat total a l'usuari. L'estat sempre vol la carta de i si jo necessito entrar.
M'he durat molts anys, hi havia molts sistemes d'encriptat que estaven prohibits a exportar als Estats Units.
Exacte, és a dir, les empreses no s'hi presten perquè tenen la pressió dels estats i els estats no renuncien a fer aquesta pressió. Però per això jo penso que estem en un espai perillós en el qual pels estats cada vegada som més persones a vigilar i menys ciutadans amb drets a qui protegir. I aquest és un espai perillós en contextos democràtics. Jo penso que és la fotografia gran que ens perdem en aquestes petites coses de com ens protegim a la xarxa, els comptadors intel·ligents, la ciutat intel·ligent, etc. És que al fons el que amaga és un canvi substancial de la relació entre l'Estat i les persones i el paper de les empreses en aquest control i relació entre l'Estat i les persones. I això és el que em sembla que mereix una reflexió important i uns polítics, una classe política i una societat civil que en sigui molt conscient i que comenci a dir fins aquí podíem arribar, en un entorn democràtic.
Doncs aquest és el treball que heu estat fent, que continueu fent, d'intentar conscienciar sobre aquestes qüestions. Jo estaré atent a quan hi hagi aquesta web que reculli totes les mesures de prevenció ben explicades.
Volem fer cursos, el que volem fer és cursos, perquè al final una web tampoc has de saber com gestionar-ho.
Com mirar-te'l. Sí.
Cursos de privacitat que incloguin una part important d'autoprotecció.
Doncs moltes gràcies, Gemma Galdón, per venir a explicar-nos tot això. Gràcies al Joan Jofre i gràcies al Martí. L'internauta tornarà la setmana que ve, com cada dimarts. Recordeu que podeu escoltar aquest programa i tots els altres que hem anat fent a l'internauta.cat i la informació a les 24 hores a vilaweb.cat. Adéu-siau.
L'internauta. El fem perquè podem.